Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, els influencers. Un influencer és una persona que té presència i credibilitat a les xarxes socials. Apareix cada dia perfecte al seu vídeo, té un nombre determinat de seguidors, alguns però fan distincions. La instagramer i copresentadora del programa Adolescents i Cat, Juliana Canet, assegura que ella no és una influencer perquè diu influencer és una persona que és una marca. Això vol dir que les empreses fan servir de cartell de propaganda uns quants d'aquests nois i noies que tenen molts milers de seguidors. Tanmateix, siguin venedors de marques o no, els influencers s'han convertit en líders mediàtics del segle XXI. Diu la psicòloga Vivian Gamero, que ens acompanyarà avui a l'ofici de viure, les xarxes socials són una font molt potent d'informació, poden ser molt positives, hi ha gent que promou coses, que promouen una idea sana de vida, del que és un cos, etc. Però hi ha un altre tipus de perfil d'influencer que aliena, perquè fomenta la comparació, que tota l'estona critica o salta a l'estereotip. Diu Candela Fernández, psicòloga, que també ens acompanyarà avui a l'ofici de viure. Durant el confinament es posava en contacte amb mi molta gent que es passava tot el dia enganxada a les xarxes i es fixaven molt en els influencers. Si això acaba generant males sensacions o trastorns, vol dir que les xarxes socials no ens van bé. Tanmateix, hi ha molts comptes segurs i s'ha de saber quins són. Asseguren les psicòlogues Rocío Gavilán i Paloma Gómez. Estem acostumats a veure noies i nois joves posant perfectes cada dia i en cadascun dels esdeveniments on van. Sembla que tinguin una vida plena de felicitat, de luxes, de capricis i que, a més, estan envoltats d'amics i de gent estimada. I la realitat no sempre és així. Com diu també Mònia Presta, que ens acompanyarà al programa, en la societat de la imatge no et pots mostrar dèbil, vulnerable ni trist. El risc de patir depressió i ansietat és molt alt. I en canvi, els models que veiem sovint a les xarxes de molts i moltes influencers són perfectes, d'una sola peça, sense matisos. Avui en parlem a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Osho. No importa que et critiquin, que et difamin, que et coronin o et crucifiquin, perquè la benedicció més gran que hi ha a l'existència és ser tu mateix.
Soc Francesc Torralba, filòsof i teòleg. No podem menystenir la influència decisiva que tenen els influencers i els youtubers en els costums i hàbits dels adolescents i dels joves. Aquests tendeixen a creure cegament les seves recomanacions i a imitar els seus models de vida i patrons de conducta sense sotmetre-ho a crítica. En ocasions els seus missatges són positius i estimulen el pensament creatiu, la solidaritat i l'ecosensibilitat, però en altres ocasions estimulen a practicar un hiperconsumisme voraç que els aliena i els segresta mentalment. Contra aquest fenomen només hi ha una recepta: ensenyar el pensament crític, qüestionar el que ens presenten com a dogmes de fe i combatre la credulitat digital.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, els i les influencers. Mònia Presta, amiga del programa, psicòloga. Mònia, benvinguda.
Hola,
gràcies per ser amb nosaltres. Vivian Gamero.
Gamero?
Que és, ets influencer o no?
No.
No t'hi consideres o no ho ets?
No
m'hi considero. De les maneres.
No m'hi considero gens.
Sí. I estàs d'acord més o menys amb tot el que hem dit?
Totalment, totalment d'acord.
En Francesc Torralba diu que s'ha de combatre la credibilitat digital. També ho faries teu?
realment són unes paraules que bueno, m'han entrat molt a dins perquè és exactament el que penso, fomentar el pensament crític en totes les persones que segueixen altres persones que consideren referents o figures d'autoritat per un sesgo mental, i és perquè tenen molts seguidors. I així, aquest és un sesgo mental que existeix en totes les persones.
La Viviane és psicòloga especialitzada en autoconeixement i empoderament, instructora de mindfulness, i un bon dia, a partir d'aquesta reflexió, va fer un live amb la Candela Fernández a Instagram. Candela, psicòloga infantil, juvenil, especialista en conductes alimentàries. Candela, benvinguda. Gràcies.
Hola,
per ser amb nosaltres. A través del Zoom, oi?
Sí, hola.
Ara, sí, sí, perfecte. Et sentim molt bé, et sentim molt bé. Tu ets influencer, Candela?
No.
Però, esclar, jo em pregunto, Candela, podries ser-ho a pesar teu algun dia? O sigui, perquè tu et podries trobar, per exemple, no?, que el teu compte d'Instagram o d'on sigui comencés a créixer molt i series influencer.
Bueno, a ver, parlaré en castellà perquè...
Cap problema, endavant.
Ok. Pues, a ver, yo considero que nunca podría llegar a ser influencer como tal porque no considero que yo pueda influenciar en nada. No me gusta nada la palabra influencer. Y bueno, entiendo que eso es en un momento dado... con que tenga repercusión con algún tema en particular y que, bueno, que se expanda más o que se difunda más y que tu cuenta suba, ¿no? O aumente de, no sé, de seguidores, seguidoras. Pero bueno, yo no me considero influencer para nada, como Vivian.
Bé, anem a parlar, en primer lloc, de la cara fosca d'aquestes persones, no? Dels influencers i de les influencers. Quina creieu que és, Vivian?
La principal cara fosca és en mostrar una realitat que no existeix. És a dir, una realitat color de rosa, una realitat irreal i fantasiosa, perquè una bona foto, un bon paisatge o una bona escena es pot construir, però després s'ha de veure què hi ha darrere d'això, no? I realment quan treballes amb aquestes persones veus que no és tot oro lo que reluce, i fonamentalment a mi m'agradaria que mostressin la realitat tal com és, perquè jo veig moltes persones a la meva consulta que pateixen moltíssim perquè creuen que el que els hi passa és una desgràcia, quan és part de la vida.
O sigui, en quin sentit? O sigui, que els hi passa el que sigui, no? És a dir, qualsevol...
Sí, qualsevol cosa, qualsevol obstacle a la vida, qualsevol problema, qualsevol... Coses que realment, evidentment, per a aquestes persones tenen una gravetat, però em fa l'efecte que és com si tinguéssim un sesgo, no? La vida ens ha d'anar bé, sí o sí, i quan tenim un obstacle, una petita crisi o alguna cosa que potser nosaltres considerem que hauríem de ser feliços i no ho som, la gent pateix perquè no és feliç i els altres creuen que sí, hauria de ser-ho en aquestes condicions. I això és perquè tant el cinema com ara els influencers mostren una realitat que no és la realitat.
La Mònia Presta diu que els influencers s'han convertit en els aparadors de la falsa felicitat, que l'autoexigència dels influencers de mostrar-se sempre feliços està creant un model de societat irreal, que ells i elles són els primers i les primeres a pagar-ne les conseqüències, perquè aquest és un model preocupant, dius, Mònia, perquè la vida té moments bons i moments difícils. Recordem que al setembre del 2017 la jove influencer madrilenya Celia Fuentes, de 27 anys, es va suïcidar per la pressió que tenia per la seva professió a les xarxes socials. Mm. Aquest és un cas extrem. Però sí. És veritat que a la línia del que estem dient hi ha un model de felicitat que mostren els influencers i les xarxes en general, alguns perfils en concret que no s'ajusta a la realitat.
Sí, abans de tot crec que hi ha un error pensant perquè es confon la realitat a les xarxes amb el que és aparença. De fet, els influencers són persones que estan pagades per marques i generalment s'associa la marca a la cara de la persona. I llavors és una imatge construïda per rentabilitzar alguna cosa. Tot això, òbviament, ha passat per què? Perquè la publicitat abans i els consumidors la retenien invasiva. Llavors, com que la publicitat ja avorreix. Llavors, les campanyes de màrqueting han vist que sí, els influencers tenen unes característiques comunes, que semblen autèntics. ¿vale? Que semblen persones feliços, perquè mostren la cara, això, aquesta paradó, no, que diem, no? De portar, d'anar cap aquí, fer viatges, portar la millor roba, etc. Depèn del tipus d'influencer, també, perquè hi ha influencers de moda, influencers de viatges, el que sigui. El tema és, què és la felicitat? Per què? Abans de tot, sempre a mi m'agrada l'etimologia, les paraules, i ens ajuda a entendre, no? Felicitat ve del llatí felicitat, felicitas, i a dins hi ha la paraula fe, que significa abundància, prosperitat, etc. Aquest tema ha sigut un tema que és mil·lenari, o sigui, què és la felicitat? I llavors tenim definicions que a mi, bueno, personalment m'agradava Sòcrates a la filosofia, i llavors ell parlava de la eudaimonia. I l'eudaimonia era... ell deia que tenia un daimon a dins que el portava Sòcrates a fer preguntes i a qüestionar-se coses a les persones de la seva societat grega. I eudaimon és un daimon bo, però no un daimon en el sentit de dimonis, sinó un esperit que t'il·lumina a dins i que és com una vocació, cadascú ha de trobar la seva vocació interna, i també té a veure amb un estat de serenor, d'ànim. Llavors, aquí estem confonent l'un material amb la felicitat. Mai és material. O sigui, la felicitat, perquè els influencers ens mostren aquesta vida, pots tenir això, llavors pots ser feliç. Però a la realitat, els psicòlegs sabem que el benestar depèn de com tu et trobes a dins, a nivell físic i anímic. I llavors aquesta serenor és el que es confon ara mateix, i no podem sempre ser feliços, perquè la felicitat és un estat de pau i tranquil·litat, però la vida té esdeveniments externs que ens afecten.
Aristòtil. El que mai no ha après a obeir no pot ser un bon capità. Dancing in the moonlight,
dancing in the moonlight, everybody's free. Diu la Vivian Gamerro, psicòloga, que l'atractiu de nosaltres és en la diferència, que la societat tendeix a igualar-nos tots perquè nosaltres volem ser com els altres, i al final la gent es fa mal, sobretot quan ets un adolescent, diu la Vivian. És molt important que se't valori la diferència. Candela Fernández, com a psicòloga infantil juvenil, bé, ens pots fer un diagnòstic aproximat del mal que estàs veient tu i constatant que estàs veient que estan fent els influencers i les influencers en la gent més jove, en els adolescents també?
Sí, claro. Pues, bueno, efectivamente, yo la repercusión más grande la veo en la población adolescente, y también me atrevería a decir que en la infantil me refiero a 8, 9, 10 años, porque también están ya en redes sociales, y este es el grosso de seguidores o seguidoras, sobre todo seguidoras, que tiene la mayoría de influencers. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras, con Vivian, por ejemplo, cuando decía que intentan todo el rato mostrar una realidad que no es. Entonces, la consecuencia mayor que yo veo de esto es la comparación, porque si yo estoy en mi casa... imagínate, ¿no? Muerta del asco, o sin hacer nada, o con un trabajo normal, y estoy viendo que una persona está en su casa, en una pedazo de casa, o haciendo un pedazo de viaje, o en un trabajo súper guay, tal, 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 evidentemente lo primero que hago es compararme, y por supuesto al compararme me posiciono por debajo, me siento inferior. Entonces aquí ya empezaría a haber consecuencias a nivel psicológico: baja autoestima, aumentan esas creencias de exigencia, de no soy suficiente, de ¿y por qué yo no tengo esa vida? O ¿por qué yo no...? ¿Qué pasa, que yo no me lo merezco? Tal, tal, tal. Entonces yo, por ejemplo, lo que veo mucho en consulta son adolescentes que vienen muy preocupadas también con el tema del cuerpo, porque, claro, las influencers, eso es otra cosa que no hemos dicho, pero suelen ser guapas, delgadas, idealizando, ¿no?, o siguiendo este ideal, entre comillas, estético de belleza. Y claro, la persona que no sigue ese ideal vuelve otra vez a compararse, se siente inferior, no se siente suficiente, etcétera. Entonces, pues eso son algunas de las consecuencias psicológicas que yo veo, ¿no? Mucha frustración, mucha impotencia, muchísima comparación, por supuesto.
I, Candela, i com ho treballes a grans trets? Evidentment, aquesta trucada via Zoom no ens permet aprofundir-hi més, no? I cada cas és un món. Però bé, a grans trets, com ho treballes a la consulta?
Pues, vale, yo quería dejar una cosa muy clara y es que, a ver, cuando una persona llega a consulta con estos problemas a nivel psicológico, no es solamente por las redes sociales es un factor más que está influyendo. Entonces, yo para trabajar este concepto, este componente en específico, lo que hago es un detox de redes sociales. Y lo que hago con esto, bueno, un detox de redes sociales es, vale, plantearme, ¿no? ¿Me sigue o me vienen bien estas cuentas? ¿Me viene bien actualmente en mi momento presente seguir esta cuenta? Porque muchas veces lo que hago al seguir una cuenta, como ya he dicho antes, es compararme. Entonces, si cuando veo esta cuenta o a esta persona en específico, lo único que hago es sentirme mal, ponerme triste, ponerme rabiosa, enfadada, frustrada, tal, 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 lo que tengo que hacer es dejar de seguir esa cuenta. Que no quiere decir que te cierres el Instagram, que te cierres no sé cuál, no. No estoy hablando de eso, sino simplemente ser conscientes o ser consecuentes con una misma y lo que decía también Vivian antes, ¿no? Ese pensamiento crítico, ¿vale? Igual tengo que ser capaz de pensar o de saber que lo que estoy viendo ahí en la pantalla no es la realidad. Entonces, si igual en el momento en el que estoy no soy capaz de ver que no es la realidad, ¿por qué? Porque estoy como muy bloqueada a nivel emocional, un poco desbordada, etcétera, lo que tengo que hacer es, o lo que debería de hacer, mejor dicho, es dejar de seguir esas cuentas que no me vienen bien, ¿no?
No sé. Hi ha més, creus que hi ha, a partir de la teva experiència com a psicòloga infantil juvenil, Candela, hi ha més problemes avui que no pas fa 5-10 anys per veure per part d'adolescents i nens i nenes, per copsar que la realitat és plena de matisos i grisos i clarobscurs que no pas abans? ¿Hay más problemas avui?
Pues yo diría que sí. Supongo que también hace 5 o 10 años habría muchos problemas de otro tipo, pero ahora evidentemente con el auge de las redes sociales hay otro tipo de problemas psicológicos en auge, ¿no? No sé si habéis visto también recientemente Netflix ha sacado un documental que se llama The Social Dilemma y habla de todo esto de las redes. Y bueno, si no lo habéis visto os lo recomiendo porque es brutal y habla mucho de esto, ¿no? De, vale, las redes no son ahora, no son de hace 5 años, pero bueno, ahora hay otro tipo de problemática emocional o por lo menos otras consecuencias a nivel psicológico. Yo sí que lo noto, por ejemplo, sí que lo noto.
La realitat, diu la Vivian, no és de color rosa, com ensenyen alguns influencers, perquè aquesta és l'altra. Sí, aquí quan, també aquí no n'hem parlat encara, Candela i Vivian i Mònia, però també aquí quan entra el tema de l'amor i l'enamorament, malament, ja anem malament, també perquè se'ns ven un estereotip, no? I un model d'amor i d'enamorament que no s'ajusta a la realitat, Vivian.
Totalment. Es constelen moltes coses socials amb els influencers, no? I hi ha persones que idealitzen moltíssim, no? I si l'enamorament es considera com una part d'idealització, doncs si s'enamoren, idealitzen aquesta persona influencer i volen ser igual, per mi això és una catàstrofe i un problema per la identitat. Com ho treballaria jo? Jo intento fer moltes preguntes perquè se n'adonin, no? Prenguin consciència. I sobretot recollir les sensacions, perquè hi ha sensacions molt ambivalents, no? Aquest enamorament, en un moment donat, es pot convertir en enveja, que no deixa de ser una admiració negada. I aquest pensament de carència de dir aquesta persona pot tenir el que jo no puc, i potser és així, és cert o no. Hem de veure, no?, una mica també què està movent en aquestes persones, sobretot els adolescents.
Sí, vull dir també un altre tipus d'enamorament, que és, o sigui, quan veiem l'influencer o la influencer, enamorats ells. És a dir, la imatge que ens donen és la mateixa que la de la premsa de color rosa, no? O la de Hollywood, que tant de mal
sí,
ha fet.
Sí, sí. El que passa és que penso que ara encara fan més mal, perquè abans una persona de Hollywood o un actor o una actriu era una persona que tenia una vida que no podíem aconseguir. En canvi, ara són persones de carn i ossos, no?, que han tingut una vida, doncs, com la majoria de seguidors. Llavors, aquest és el perill, realment, no?, aquest enlluernament, I per això el pensament crític i fer moltes preguntes als fills, inclús als adults, és molt important.
De seguida escoltarem la Mònia, però acabarem d'escoltar la Candela Fernández perquè em sembla que la connexió que tenim no durarà molt més temps. Candela, sobre aquest enlluernament i sobre aquest reflex de l'amor i l'enamorament que també donen les xarxes socials i els influencers, ens en pots dir la teva opinió?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Vivian. Es más esta idea de estoy idealizando a la persona a la que sigo, entonces creo que me encanta todo lo que hace, me encanta su vida, me encanta su personalidad, etcétera, pero como una primera fase de un enamoramiento se idealiza y todas sus cualidades o todas las cosas positivas, así por así decirlo, que veo en esa persona no son del todo ciertas, ¿no? Porque estoy, como ya digo, idealizando y, por supuesto, el influencer o la influencer no solamente pone, solamente pone las cosas buenas de su vida, no está contando la parte mala, intentan evitar a toda costa el expresar sus emociones y sus sentimientos, solamente ponen las cosas positivas de su día a día o los viajes que les han regalado o tal. Entonces, claro, la persona joven y también adulta, interesante esto, que la está viendo, una de dos, o la idealiza y quiere llegar a eso, o bien también siente envidia, que és lo mismo, no?
Sí, és molt important, Candela, aquest matís que has fet, i també la adulta,
Sí.
I també la adulta, o sigui, també, efectivament, no? Sí. O sigui, hi ha una idealització i també hi ha enveja, La Mònia Presta diu que els falsos gurus de la felicitat bandegen les emocions etiquetades com a negatives. Aquí també estem, per tant, assistint a un espectacle de falsos gurus de la felicitat.
Sí, de fet, el que passa és que els missatges que donen neguen la realitat. Perquè les emocions són adaptatives i ens diuen si alguna cosa ens fa bé o no. Llavors, si donem, òbviament és un aparador, o sigui, tant els influencers que es guanyen la vida amb això i llavors ja tenen molta riquesa, etc., i han acumulat riquesa, i això és un model perillós per als joves i adolescents, perquè també aquí s'ha de dir que ara molts adolescents volen ser influencers i com si tot fos fàcil i ràpid d'aconseguir i
prioritzant els diners, guanyar molts diners també.
Clar,
sí.
Com que la felicitat la donen els diners i llavors aquesta es nega gran part de la realitat perquè la vida no és només de color de rosa, com diu la Vivian, la vida té esdeveniments externs que tenen a veure amb un dol, amb una separació d'uns pares, amb també, parlant dels adolescents, t'has d'esforçar la vida. No pot ser... tinc casos i amigues també que parlen que no poden més amb els seus fills perquè han agafat a algunes persones com a ídols i llavors volen dedicar-se a ser influencers, no volen més estudiar. I llavors això, jo crec que justament com abans he citat Sòcrates, tothom tenim una vocació, tothom tenim aquest daimon intern i per ser feliços a la vida hem de saber quines són les nostres habilitats, a què hem vingut a fer, quin és el nostre propòsit de vida i no imitar allò per obtenir una falsa felicitat, perquè la felicitat no és acumular, no són béns materials. El Zygmunt Bauman deia que és el mateix mecanisme de la compra compulsiva, és el mateix. O sigui, quan un està trist, va a comprar de manera compulsiva. Què fa el màrqueting? Alimenta la infelicitat, perquè en realitat t'apuja la dopamina en un cert moment i es genera l'addicció. Llavors, tot això és molt perillós perquè no és real i perquè la vida té molts matisos i hem de poder acceptar les emocions etiquetades negatives que no són negatives, que són adaptatives i que ens diuen si alguna cosa ens fa bé o no i podem acceptar-les i gestionar-les.
Confuci. El bon líder sap el que és veritat. El mal líder sap què es ven millor.
Bé, un cop més, avui estem parlant dels influencers i les influencers a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, de la realitat que transmeten, que, com dèiem abans, és d'una sola peça, sense matisos, sense clarobscurs, sense emocions, entre cometes, de les anomenades negatives, amb el benentès, com diu la Mònia, que no hi ha emocions positives ni negatives i que totes ens donen una informació sobre nosaltres. Doncs bé, una de les eines que la Candela Fernández recomana, i també la Vivian, suposo, és el mindfulness, una eina molt potent a través de la qual la persona, Candela, aprèn a connectar-se amb ella mateixa. Dius, Candela, que aquestes persones estan completament desconnectades d'elles i del seu cos, oi?
Sí, sí. En este sentido, cuando hablo de esto, me refiero a personas o que están sintiendo o que están teniendo algún problema de conducta alimentaria, o bien que tienen mala relación con su cuerpo, mala relación con la comida, que todo esto, insisto, no es solamente causa de las redes sociales, pero bueno, las redes sociales es un añadido, ¿no? Que es como que vamos a poner ahí cosas en el cóctel, entonces las redes sociales, comparación, idealización, este cuerpo delgado, todo eso se va sumando y entonces tenemos una persona, estoy haciendo como una radiografía, ¿no? Entre comillas, no quiere decir que todo el mundo sea así, por supuesto, pero hay personas que están desconectadas del cuerpo en el sentido de... puede parecer lo contrario, ¿no? Puede parecer que están muy pendientes de sí mismas, etcétera, que también es, pero no están siendo conscientes plenamente ni del momento presente en el que están, ni de sus emociones, están totalmente desconectadas de esto, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿cómo estás? Y ellas mismas dicen, no lo sé, ¿no? Y esto es muy común, el no lo sé es porque no están pensando, no están atendiendo sus necesidades, ni escuchando sus emociones, ni escuchándose a sí mismas, ¿no? Porque están ahí un poco pues en esa nebulosa o en ese bloqueo emocional de, bueno, cuerpo, comida, etcétera.
Dedueixo, Candela, que tens més consulta, tens més clientes o pacients noies que no pas nois.
Sí, sí, sí. Solamente tengo dos chicos.
Només dos nois.
El resto son todos... Sí. Mm.
¿Y a qué crees que es degut això?
Bueno, a ver, aquí entra en juego también la educación que recibimos, porque también, sin generalizar, pero por supuesto, siempre o casi siempre se ha enseñado a las niñas, ¿no?, a ser más emocionales, o a las chicas a expresar más sus emociones, y a los chicos todo lo contrario. De hecho, los pacientes masculinos que vienen a consulta muchas veces es por inexpresión emocional, porque no han aprendido gestión emocional, porque no saben lo que son las emociones, porque en su grupo de amigos no pueden decir que vienen a la psicóloga, y en cambio las chicas es todo lo contrario. Bueno, no siempre también, pero pues eso tiene mucho que ver con el tema del tabú que hay, por supuesto, con la salud mental, pero un tabú añadido de que los chicos como que no está tan bien visto, entre comillas, que se expresen y que vayan a la psicóloga, ¿no?
O sigui, encara hi ha el tòpic aquell, encara es manté, que els homes no ploren, eh?
Sí, 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 bueno. Totalmente.
Doncs bé, moltes gràcies, Candela Fernández, psicòloga infantil juvenil, especialista en conductes alimentàries, per haver estat aquests minuts amb nosaltres. Agraïm molt les teves aportacions. Eh? Una
gràcies
abraçada des de Barcelona.
Una abraçada, Candela.
Adéu.
Vivian, no sé si vols afegir alguna cosa al que ha dit la Candela.
Estic totalment d'acord amb ella, i una altra cosa també és que aquí veiem, no, la pressió que té la dona particularment en el seu cos, no? Perquè la Candela és especialista en temes de trastorns de l'alimentació. Jo, en el meu cas, que gestiono temes d'estrès, que amb les persones pues, treballant a l'estrès, l'ansietat i demés, tinc una mica més d'equilibri en la consulta. O sigui, tinc tant homes com dones. Vull dir que no tinc aquest sesgo, no? De sexe. I una de les coses que jo, a vegades, no, reunem amb ella és això, que realment bueno, l'estereotip, no? de com hem d'estar nosaltres físicament encara perdura. O sigui, aquesta pressió en el cos de la dona, no? Encara perdura. Però també hi ha molts homes que pateixen de trastorns de la conducta de l'alimentació, sobretot quan tenen molt d'estrès i realment estan desbordats, és com que ja el tema de l'alimentació es descontrola i mengen més, no? I seria també un tipus de gana emocional, que es treballa molt amb el mindful eating.
Sí, el mindful eating. Mm. O sigui, el pal de paller en la teva consulta, Viviana, és el mindfulness?
Sí, totalment. És una eina, i la considerem una teràpia de tercera generació, avui dia els psicòlegs, perquè ens ajuda moltíssim a treballar la mentalitat, la psique, no? Com deia la Candela, estem, jo diria, tots molt desconnectats del nostre cos, perquè estem tot el dia vivint en la ment i de portes cap enfora, no? Llavors, el mindfulness és per mi una eina fonamental per tornar a connectar amb nosaltres, tornar a sentir les nostres sensacions, les nostres emocions i realment trobar qui som. I també ens ajuda una mica a fer una mica de desapego de tot el tema mental, no? I al final a la ment tenim estereotips, tenim prejudicis, tenim aquesta veu crítica, aquest diàleg interior, no? Que sempre està dient... Bueno, sempre està analitzant, comparant-te, jutjant-te, criticant-te i una manera d'adonar-te que aquesta veu crítica que tenim tots, no? Aquest diàleg intern, es pot silenciar quan l'observes i deixes que parli, però deixes de creure-te'l, perquè tu ets molt més que això.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, ara amb Vivian Gamerro i amb Mònia Presta, els influencers.
James Humes. L'art de la comunicació és el llenguatge del lideratge.
Diuen Rocío Gavilán i Paloma López, psicòlogues. Al començament pot resultar atractiu i també fàcil i entretingut, però a poc moltes i molts dels joves que s'introdueixen en aquest món comencen a sentir la pressió d'haver d'estar sempre perfectes, de publicar cada activitat que fan en el seu dia a dia. I deixen relegats a un segon pla els moments íntims, els dies més tristos, fins i tot aquells moments en què l'únic que ens ve de gust és descansar i no fer res. Mònia Presta, ens està escoltant molta gent, ens escolta des de les darreres temporades i des que hem fet l'Ofici de Viure a TV3, doncs molta gent jove, que potser sense ser influencer es pregunta bé, però ho estic fent bé o no a les xarxes socials, mostrant... fotografies a Instagram de jo estupenda o jo magnífic, eh? I sempre amb aquest somriure, i tampoc ara no començaré a penjar fotografies d'un mal dia o un post parlant del dia que estic baixa o baix de moral, no? Perquè llavors en aquests casos doncs potser pensa la persona, m'estimo més callar i ja està, no? Bé, tu què els recomanaries a l'hora de mostrar-se també amb aquestes emocions que poden ser més, no? de tristesa, de dubte, d'angoixa, si mostrar-se o no mostrar-se.
Jo diria que abans de tot crec que les emocions etiquetades com a negatives sempre a la societat han sigut relegades a un calaix amagadet. O sigui que les persones mai et diuen de veritat com estan. Llavors com a l'ofici fent consciència, crec que és important poder dir això pels joves. Expressa't, digues el que et passa. Tothom tenim un dia trist, tothom tenia un dia que no volem fer alguna cosa. Potser normalitzant-les, que no són negatives, perquè la tristesa ens està dient que estem passant un moment que potser ens està afectant. Llavors, potser compartir-ho ens pot sorprendre, perquè, en el fons, com ho estàs passant tu, ho està passant un altre, ho està passant un altre, i potser la xarxa també pot ser una manera per donar-nos aquest suport i aquest caliu que necessitem en aquest moment. Jo crec que s'ha de fer molta feina per desetiquetar. Sí?
Sí, molt bé.
S'entén? Sí, aquestes emocions i simplement rescatar-les. La ràbia també té molta mala fama, i en realitat la ràbia és que si alguna persona ens ha fet mal, llavors la ràbia ens està dient això m'ha fet mal. I llavors surt aquesta energia. Jo la puc reprimir, però si la inhibeixo, després és tristesa. Llavors, simplement es parla de fer gestió emocional, no reprimir aquestes emocions i expressar-les. I parlar des de jo em sento així, o sigui, poder dir el que em passa. Ja, m'ha vingut al cap un llibre molt xulo que es diu Emocionari, que és,
preciós.
És molt maco. Jo treballo tant amb gent jove com persones adultes amb l'emocionari, i és com descriu les emocions, i és com se passa de l'emoció 1, 2, 3, 4 i fa una descripció completa de les emocions. Llavors és com aprenem a expressar el que ens passa també a xarxes, per què no? Jo crec que és important, i fins i tot ens pot sorprendre la resposta que podem tenir a un post respecte a avui em trobo malament. Jo he fet una mica investigació de camp per veure què passa quan es posa un post que algú es troba malament. I, per exemple, a Facebook he vist que hi ha molta... Perquè també depèn de les xarxes, eh? O sigui, si és Facebook, si és Instagram, etcètera. Perquè hi ha un públic diferent. Llavors, a Facebook jo he vist que hi ha persones del món de la cultura, també, etcètera, que a vegades posen... Estic trista, m'ha passat això. I la balanga de comentaris bonics que arriben...
Clar. L'escalf que reben, eh?
Sí, sí.
També és veritat que segons quin perfil pengi això a Twitter, també rebrà molts missatges de gent que se n'alegrarà, eh? Això també, com tu deies, el mitjà tampoc és el mateix exactament.
Ja, el tema és que també com fem servir el mitjà, tens raó, perquè és com, depèn també, perquè Facebook és més de les amistats, el Twitter ja sabem que hi ha batibeco, no sé com es diu, és com
un batibull, o sigui, una barreja.
Sí. L'Instagram és més de mostrar la imatge i tal. Llavors, potser hem de veure en quina xarxa podem posar això, i també jo diria, no es posem molt la nostra vida privada. Deixem un espai, respirem... Ja està, no cal penjar-ho tot. Viu, perquè si no, aquests influencers també no són feliços, perquè acaben exposant tota la seva vida i estan pendents que si van a un lloc han de fer la foto, han de fer el vídeo, han de fer tal, han de fer Pasqual.
És una esclavitud completa. Clar, es perden el moment present, realment, perquè estan tot el dia esperant, no?, el moment idoni per mostrar-se, i al final es perden tot el que els hi passa.
Tu, Vivian, critiques també el fet que moltes vegades els influencers, les influencers, es prenen la llibertat de donar consells terapèutics que no van alineats amb res de científic ni de sentit comú, i tu t'adreces a ells i a elles i els dius, home, a veure, aquesta capacitat d'influència que teniu, que vagi acompanyada d'ensenyar, d'ajudar, a generar continguts sans.
Sí, amb valors. I sobretot que siguin conscients de l'impacte que tenen en altres persones, no? Perquè la conducta humana és molt complexa. I en una frase marketingiana hi cap tot, però realment hi ha molts matisos a la vida, no? I les persones que reben aquell missatge... tenen una problemàtica particular, una història de vida particular, unes característiques particulars, i és informació molt sensible, no? I anem a construir unes xarxes conscients entre tots, no? I no és que sigui una crítica, o sigui, intento fer crítiques constructives, jo crec que realment aporten molt també, i tenen aquesta capacitat d'influència que pot ser molt maca si està ben construïda. I sobretot, si en algun moment dubten, perquè fins i tot els psicòlegs dubtem de com construir un missatge que pugui ser integrat de manera conscient i que ajudi a molts tipus de persones, no? Clar, és molt més fàcil fer una frase marketingiana pensant en el que t'ha passat a tu i plasmant a les xarxes això, perquè al final estàs compartint algo, un consell, una experiència i com ho has gestionat tu, però hem de saber que aquest impacte impacta en diferents tipus de personalitats, diferents situacions i diferents moments. I realment a mi em sembla molt agosarat, moltes vegades quan llegeixo coses, dic, ostres, això... Clar, jo tinc molts perfils al cap, perquè els que ens hi dediquem tenim molts perfils al cap i moltes persones que són persones, personetes i persones, i dius, ostres, aquesta persona això ho rebria, vamos, li destrossa en aquest sentit, no? Llavors, clar, quan tens casuística i ciència i t'has format, veus aquesta alegria, no?, de consells, a mi em semblen a vegades baratos, sincerament ho sento, i llavors, clar, l'impacte que això genera l'hem de construir d'una manera... adient, no? Llavors, jo sempre dic, per què no tenen diferents assessors de diferents disciplines, no? I anem a construir unes xarxes conscients i amb valors.
Clar, el repte és construir unes xarxes conscients amb la limitació d'espai també que suposa, per exemple, amb Twitter, no? O sigui, el matís, a Twitter el matís no hi, pràcticament no hi cap, és molt difícil, no? Llavors dius, home, tu mateixa, Vivian, dius, resumir un missatge amb tan poques paraules,
és,
no?, d'aquest àmbit.
Llavors, potser ens hem de qüestionar si són els espais en els quals compartir segons quines coses, no?
Però també, ja fem tard, ara.
Ara ja, no?, està fet. Sí, ara ja està fet. Però, bueno, sobretot, el que sí que podem fer és... donar un missatge de consciència i de que les persones també siguin més crítiques amb el que
sí,
llegeixen.
No? Posar això. Filtres.
Exacte. Filtrar sempre. O sigui, tu pots llegir alguna cosa i després ho filtres amb tu, no? I ja treballes tu també per veure quin impacte té personalment en tu, en el teu moment. I això es nota molt, com deia la Moina, en quines sensacions o quines emocions t'està produint aquest missatge, no? O sigui, quines emocions desagradables que tenen un valor impressionant, que s'han de gestionar i que són missatgeres. I quan algú plora és fantàstic, perquè te n'adones de tantes coses. Quan tens ràbia, algú ha traspassat els teus límits, que potser ni tu ho sabies, no? I això té un valor fonamental a la consulta i a la vida. Llavors... Anem a connectar amb nosaltres, no? Anem una mica més cap endintre, no? Que potser aquestes xarxes no ens deixen realment connectar amb la nostra essència.
Sèneca. El que té un gran poder, la d'usar a discreció.
Ha escrit Xavier Santigosa a El influencer que llevamos dentro. La influència és quotidiana i es produeix en situacions d'interacció personal pura i dura, ja sigui cara a cara o amb tecnologies pel mig. En aquest sentit, la persona amb capacitat d'influència pot generar una vinculació silenciosa amb els altres basada en la quotidianitat, no abrupta ni imperativa. Així doncs, la influència precedeix el lideratge i té la vinculació com a conseqüència. El que ens està dient Xavier Santigosa va en la línia del que comentava ara mateix la Vivian Gamerrot, de fer unes xarxes més conscients i més tenint en compte, Mònia Presta, que les xarxes avui en dia, el poder de les xarxes és impressionant, no? I no en podem ser, difícilment en podem ser aliens.
Ja. Sí, perquè abans tu engegaves la televisió i la pagaves. Ara les xarxes són la nova televisió, però la tenim a la butxaca. I anem al tren, tothom amb el mòbil, anem a tot arreu. Llavors, l'important és fer consciència que podem donar missatges a través de les xarxes que siguin diferents i que no s'estigui construint una felicitat que és materialista, perquè en el fons portarà aquesta societat a estar pitjor. I què dona la felicitat? Hi ha moltes descripcions de felicitat, però jo crec que he trobat algunes en aquest llibre, que és petitó. Es diu El dret a la felicitat, en italià, és de Roberto Tiberi, que és un advocat i està interessat al tema del bé col·lectiu i ambientalista, també. I llavors, ell parla de Sèneca, hi ha una frase de Sèneca que jo crec que està molt bé, i un tema de dret, també. Perquè, justament, una societat no pot ser feliç si no hi ha el bé col·lectiu. I llavors, el bé col·lectiu descriu ell que és llibertat, generositat, té a veure amb que tothom estigui bé, també que tingui la, com es diu, les necessitats bàsiques cobertes a les polítiques socials i tot això. I fa una anàlisi on estan més feliços, és a Finlàndia, per exemple. Llavors, què passa? Que la felicitat, ell parla de Sèneca, jo crec que és una bona descripció de què és ser feliç. Llavors, diu, Sèneca diu, feliç és aquella vida que s'acorda amb la pròpia natura, el que és possible només si la ment, en primer lloc, és sana. Però sana sempre si és fort, enèrgica, pacient, capaç d'afrontar qualsevol situació difícil, interessada al cos i el que té a veure amb preocupacions i ansietat, intenta veure-la com una manera per créixer. I llavors tot això és com que el missatge és no podem excloure tot l'altre, o sigui, hem d'estar feliços. Felicitat és benestar interior, tenir una pau. Quan ella parla de mindfulness, també està bé. Una persona feliç està en el present i no s'autojutja.
Totalment.
Vivian Gamerro, moltes gràcies. viviangamerro.com, és el teu web, ja que estem parlant de noves tecnologies i de xarxes, i moniapresta.com. Senyores, moltes gràcies.
Gràcies.
Ha estat un plaer. Fins una altra.
Gràcies.
Adéu.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
En algunes tradicions espirituals, Sergi Torres, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres. S'ha dit i repetit que aquest món no és real del tot, que vivim en un somni. Bé, tu fins a quin punt ho fas teu o no? Aquí ben assegut a l'estudi de Catalunya Ràdio, en aquesta taula sòlida, aparentment sòlida, en la qual recolzes el braç. Què en penses?
Jo he tingut el moment a la meva vida en el que també he llegit aquests textos i a mi m'agrada sempre investigar-ho. I com sempre l'autoinvestigació per mi és el focus principal de la meva experiència o el meu coneixement. Aleshores, vaig començar a experimentar-ho i a posar-ho a prova i em vaig donar compte de coses molt senzilles i molt bàsiques que apunten en aquesta línia. Quan tu vas amb un vehicle, per exemple, i vas d'un lloc a un altre i es posa el semàfor en vermell, aquell semàfor és un semàfor que es posa de color vermell. No té res més. Però aquell semàfor pot arribar a ser la nostra maledicció en aquell moment si nosaltres pensem que arribem tard i nosaltres pensem que aquell semàfor encara ens farà arribar més tard. Aquest afegitó que nosaltres fem, aquesta interpretació que nosaltres fem, li dona vida al semàfor. Per tant, estem construint una relació amb el semàfor i una relació amb aquell instant, una narració i una història d'aquell moment que no és real, que no existeix. Aquest és un espai o un, diguéssim, un esglaó bàsic a l'hora de donar-nos compte de que el que ens envolta no està allà, sinó que té el sentit que té perquè nosaltres li donem. Això es veu molt bé quan mires les cultures. Qui és Déu? Doncs segons la cultura que tu vagis a visitar, és una cosa o una altra. Per tant, si entrem a profund, anirem veient, primer, que tot el que jo veig i amb el que em relaciono està basat en la meva interpretació. Per tant, no està allí de base, sinó que està allí quan jo ho miro i em relaciono amb el meu significat. Dit això, si comencem a escoltar el que ens proposa la física quàntica, ens diu que depèn d'on tens l'enfoc, tu veus una realitat o una altra. Per tant, quina és la verdadera? La nostra o la micro o la macro? En funció d'on poses tu l'enfoc, veus una realitat completament diferent. El que jo he experimentat en la meva experiència és que quan el meu focus canvia quan puc mirar més enllà de com veu el Sergi, passen coses a nivell de la percepció. I he vist de cop i volta com hi ha algú, un camp que uneix les coses. És a dir, que sempre m'estic mirant a mi mateix. Si et fixes, per exemple, en qualsevol objecte que tinguis al teu abast, et donaràs compte que ets conscient d'aquell objecte. Per tant, aquell objecte està dins del camp de la teva consciència. Si està dins del camp de la teva consciència, vol dir que forma part de la teva consciència. Si comencem a mirar des d'aquest prisma, començarem a veure que la realitat separada, aïllada d'objectes separats, potser no és real i potser és causa d'un enfoc que nosaltres tenim de la vida. Per això convido als oients que ho investiguin per si mateixos.
Efectivament, no? També com han dit grans mestres, el que no és real és la separació, l'aparença de separació, no? Però efectivament també totalment d'acord amb en Sergi Torres en que cadascú qui estigui interessat investigui, arribi a les seves pròpies conclusions. Aquí deixem aquest apunt. Gràcies, Sergi Torres.
Gràcies.
Bona setmana a les oients i als oients també. Moltes gràcies. Molt bona setmana.